Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Des de l'1 de gener, les activitats esportives que es fan al Parc de Collserola tenen una nova regulació. Els criteris se centren en la limitació del nombre de participants i activitats anuals i en l'ajustament del recorregut. Els criteris han estat consensuats amb els diferents ajuntaments del Consorci. Avui sabrem a què respon aquesta nova regulació i com afecta algunes entitats santcugatenques. Per això hem convidat la Isabel Reventós, que és la cap del Servei d'Ús Públic del Consorci, del Parc Nacional Natural de Collserola. Molt bon dia, Isabel.
Hola, molt bon dia.
El Silvano Bendinelli, president del Club Muntanyenc Sant Cugat. Molt bon dia, Silvano.
Bon dia, Carme.
I el Rafa Robledo, president de la Unió Ciclista Sant Cugat. Rafa, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Comencem, Isabel, amb tu, perquè, com dèiem, a què respon aquesta nova reglamentació que regularà totes aquestes activitats que dèiem esportives que s'organitzen al parc?
Bé, aquests nous criteris que s'han aprovat a finals d'any, a finals del 2016, doncs, pels òrgans de govern del Consorci, forma part d'una estratègia més general que s'han hagut de plantejar no només al Parc Natural de Collserola, sinó a molts altres espais naturals protegits de Catalunya i d'arreu de l'estat espanyol. És una de les mesures per intentar doncs, ordenar l'alta freqüentació que s'està produint als espais naturals. A Collserola, penseu que estem parlant de més de 3 milions d'usuaris. Està al mig de l'àrea... A l'any. Està al mig de l'àrea metropolitana de Barcelona. I, per tant, doncs, si a això li afegim el gran boom d'esdeveniments físico-esportius que en els darrers 10 anys s'ha anat incrementant any a any, ens ha fet plantejar la necessitat d'ordenar tot això. No? Podíem haver començat ordenant aquests 3 milions que van pel seu compte, però això és una tasca molt complexa, demana molts recursos econòmics i recursos de recursos humans, de vigilància. Per tant, doncs, vam començar per les activitats esportives col·lectives que requereixen l'autorització de l'ens gestor, en aquest cas del Consorci. Aleshores, el que es va fer per partir, diguem-ne, d'un punt és l'any 2014, la fotografia, una mica per entendre'ns, la fotografia del que es havia autoritzat aquell any en quant a la demanda social, per dir-ho d'alguna manera, de pedalades, caminades que es havien produït arran del 2014, vam dir, va, doncs això serà una mica on posem la línia del que hauria de ser una mica aquest llindar que no seria massa desitjable que anés incrementant. No? El 2014 ens havíem trobat d'autoritzar algun esdeveniment amb 1.500 participants i que any a any, diguem-ne, havien començat 500, després 1.500, ja demanaven 2.000, Per tant, vam dir, bueno, tirem aquesta línia i el 2015 vam estar estudiant, doncs, en base a aquesta fotografia, aquesta imatge, com ho podíem organitzar. I en aquest punt és el que s'han aprovat aquests criteris de, per una banda, el que és molt important, el mapa dels recorreguts. O sigui, hem d'intentar que no hi hagi masses conflictes també entre usuaris i, per tant, hem estimat que aquesta proposta que es pot trobar a la pàgina web de quins serien els recorreguts per on es pot dur a terme una pedalada o una caminada o una marató, una mitja marató, que tingui en compte aquest traçat una mica les pertorbacions ecològiques que hi pot haver, diguem-ne, d'una freqüentació per un determinat indret, també, diguem-ne, els possibles conflictes entre usuaris i, per tant, això ens ha dibuixat amb els requeriments que des del Servei de Medi Natural ens han fet arribar al Servei d'Ús Públic, una, diguem-ne, una proposta que és la que tenim ara de moment sobre la taula i la que està aprovada, de per on s'han de moure aquests esdeveniments amb molta gent, amb gent amb 200, 300, 500 participants. I per altra banda, això és molt important que s'entengui, i per altra banda hem també he posat sostre al número de participants i s'ha aprovat doncs, que les activitats a peu al límit siguin 500 participants i les activitats en bicicleta 200 participants. Aquest seria una mica l'extracte d'aquesta normativa.
Clar, aquí ens trobem amb totes aquestes entitats que són les que organitzen després aquesta sèrie de proves, d'activitats, com és el cas de la marxa infantil de regularitat, que aquí, per exemple, es trenca amb aquesta limitació, amb aquest topall, l'última convocatòria de la marxa de regularitat em sembla que superava els 2.000, no? 2.000, sí. Gairebé sí. Arribant als 3.000, 2.600
sí.
O així, no?
Puc intervenir, no? Sí,
sí, tant, no,
sí, no. En realitat, ja la demanda bàsica de primària, escola primària, és ja prop de 6.000 nens i nenes. Ja el que són joves, ja a poc ha anat disminuint, només de 10 parelles. L'última marxa infantil, la número 58, 10 d'abril, ja tenia una demanda de prop de 3.000 participants, 1.500 parelles, i van limitar-lo a 2.250 parelles, 2.500, i van tenir molts problemes per poder excloure ja moltes famílies d'un fet ja que no és només un fet esportiu, és cultural, ja és històric, ja és formatiu, perquè es forma. Nosaltres, per exemple, ara llàstima que no tenim tele, no? Però Collserola, el parc ha dit Collserola, cuida Collserola. I estem mirant les bones pràctiques i nosaltres ja complim tota aquesta pràctica, però no només ara, des del 1959.
Això ho doneu als nens, els que hi participen, sí, sí, a la marxa, sí, sí, que sí. Són ja, una mica la reglamentació, ja les indicacions de què...
Les bones pràctiques.
Ja està això clara, no?, que van sense bastons, ja van en grupet...
Però llavors, en aquest cas...
Es porten molt bé, no deixen deixar, ja més nosaltres cuidem i ensenyem. I volem fer per la propera edició, la número 60 del proper any, un curs a totes les escoles de senderisme, de com s'ha de fer el senderisme, sense alterar la natura. Òbviament, nosaltres tenim una tradició de 73 anys.
Clar, però aquí el problema principal és la quantitat de nens i nenes. Llavors, en aquest cas, Isabel, o sigui, la normativa és per tothom, hi ha excepcions,
sí.
O què es farà en el cas de la marxa infantil?
A veure, nosaltres aquest any 2015 i 2016, que el 2016 sobretot ha estat l'any d'implementació d'aquests criteris, però amb una certa percentatge d'adaptació, una reducció gradual, per tal de que tothom estés informat i a partir de l'1 de gener del 2017 ja es posés, diguem-ne, s'apliqués amb caràcter general, no? Aleshores, érem conscients, vam constituir una taula d'ús públic amb la participació de tècnics dels 9 ajuntaments que formen part del consorci i vam estudiar les diferents peticions o esdeveniments que es produeixen al parc. I clar, enteníem que doncs no és el mateix una empresa doncs, que per d'alguna manera fer negoci doncs, organitza un esdeveniment, que pot ser molt lícit, però no es pot comparar doncs, amb una entitat sense ànim de lucre que per qüestió històrica, tradicional, de relacions socials, de la ciutadania, doncs, que organitza des de fa més de 50 anys una activitat, són molt diferents. Per tant, també vam veure que hi havia alguns esdeveniments amb un caire absolutament doncs, de recaptació de fons, com és la Barcelona Magic Line, que recull doncs, fons per l'Hospital de Sant Joan de Déu, o la caminada de Càritas, que també. Aleshores, doncs, bueno, vam veure que la marxa infantil, juntament amb aquestes altres dues que he dit, de Sant Joan de Déu i de Càritas, havíem de donar un tracte diferencial i, per tant, enteníem que a la marxa no podíem aplicar-hi aquest tope de 500 participants i vam considerar que 2.000 podia ser una xifra doncs, que recollia un percentatge de participació força important, no? Perquè després també s'ha d'entendre que això ho hem d'explicar a les altres municipis, i ahir mateix em trucava en altres ajuntaments que per què la marxa doncs té aquest tracte diferencial i altres no, oi? Aleshores, clar, doncs, bueno, jo hem aprovat aquests 2.000 entenent que potser doncs ara s'hauria de buscar de com es pot organitzar que siguin aquests 2.000 i com d'alguna manera els nens de Sant Cugat doncs hi poden participar doncs això doncs d'alguna manera doncs un any una edat, un altre any una altra franja d'edat, no sé, entre tots podíem buscar maneres
aquesta
que no siguin...
Aquesta és una possible opció, no?
Sí, però no estem d'acord.
Abans d'entrar en el...
Tota l'amistat que tinc amb l'Isabel, ja no en discrepem. L'única cosa que no estem...
Ja ho discutirem una mica més endavant, si hi ha temps, però m'agradaria saber, en el cas de la Unió Ciclista Sant Cugat, que a vosaltres us afecta, sí, per l'organització de la Transcollserola, una prova que ja ha celebrat 9 edicions, sí, i que ha anat creixent i que s'ha bellugat en participació participants entre els 200 i vora els 300.
360.
A vosaltres, ara, això,
dues versions, sí,
això us limitarà, però què us suposarà?
Bueno, jo no voldria entrar tant en els temes, diguéssim, privats o personals específics de la Unió Ciclista, perquè crec que el problema és suficientment ampli com per tindre una visió més àmplia, no? més general. No? Llavors, bueno, la Unió Ciclista, evidentment, tenim els nostres interessos, com qualsevol organització, però no crec que sigui el cas, sobre el meu punt de vista, no crec que sigui el cas que ens ocupi. Jo crec que... Isabel, tu comentaves que... Bueno, nosaltres hem participat en algunes reunions, sí, no amb aquesta dels ajuntaments, no, però sí que hem participat en algunes...
vam fer una trobada entre el sector...
Parell, amb el qual, sí, sí, ja vam exposar el nostre criteri, no? Que, curiosament, em dóna la impressió que és una mica més restrictiu que en molts aspectes dels que estic veient, no? Nosaltres no entenem que el problema de forma global. O sigui, el parc de Collserola bueno, està malalt i a més té agressions de tot tipus, no? Ho entenem així, no ho entenem com a ciclistes. Podem parlar després, en tot cas, del tema específic dels ciclistes o dels vianants o dels excursionistes que van a peu i tal. No, entenem com un problema, diguéssim, de natura, d'ecologia. Aleshores veiem que té moltíssimes agressions i s'ha d'agafar, per tant, veiem que la solució és global, no és de si a mi em dones 200 o 225, perquè el tema numèric ens sembla que és irrellevant. Vull dir, nosaltres podem fer, poso un exemple, podem fer una... Per cert, el tema cursa i pedalada no queda molt clar, nosaltres estem en contra de les curses. Perquè...
No, perdona, és que curses amb bicicleta no es poden fer perquè les ordenances, sí, en diem pedalades, sí, que seria, sí, doncs, una marxa...
És el que fem nosaltres, que feu vosaltres, una cosa light, no? Sí, sí. Bueno, però el terme cursa jo ja el restringiria a nivell general, eh? Perquè ja saps que tenim aquest punt de vista, no? No, jo, si limitem, per exemple, a 200 nosaltres, o qui sigui, no? Sí, però és que després jo aniré amb el grup de BTT a donar un vol i serem 45, ja seran 240. Llavors vindran els de Cerdanyola, els companys de Cerdanyola aniran 35, ja seran 270, 280. Jo crec que el número no és tan important com el concepte. I l'educació, o sigui, parlem molt d'educació vial, d'educació, en fi, de tot tipus d'educacions, no?, a nivell social i tal, i no parlem de l'educació i la conscienciació dins de la natura. En aquesta natura que tenim aquí, que està agònica, perquè, clar, la dada important aquí és 3 milions d'usuaris, que tindran tot el seu dret, però és que si mirem el parc des d'un punt de vista de foto satèl·lit, és que s'està ofegant, no? Perquè la pressió humana, la pressió del trànsit, la industrial, la contaminació atmosfèrica, l'estan matant. Llavors, hem de ser més valents, penso jo, i hem d'agafar solucions dràstiques generals, no mirar si els ciclistes...
Com repartim el pastís, no?
No, com ho fem d'una vegada per totes i no operacions, no voldria qualificar, no, estem totalment d'acord en molts aspectes, però no operacions de maquillatge, sinó operacions profundes, que nosaltres patirem com a usuaris i com a ciclistes, i els nostres companys de muntanyencs també ho patiran igual, d'igual manera, no? Perquè, clar, quan ens toquen, a la nostra societat, quan ens toquen els interessos, ja pensem diferent. Doncs no, jo crec que aquí, en aquest cas, hem de pensar tots a una. Hem de salvar el parc, sense dramatismes, però l'hem de salvar. I què vol dir això? Buscar sinergies amb l'entorn del parc, amb la gent que viu a l'entorn, que és la que realment pateix aquesta problemàtica. Però jo, si fos a Girona, doncs algun dia vindria a donar un vol per part, per veure-lo i per gaudir-lo. Però no és el mateix. És la gent que està al voltant del parc, que no ha de tindre un tracte preferencial, ni molt menys, però sí que és la que viu la problemàtica del parc dia a dia i és la que està al costat del parc. Jo proposaria... Tot això està molt bé, però no és ni més ni menys que el que ja tenim, una mica retocat. No, hem d'anar a educar, a buscar sinergies amb els usuaris i a informar la gent que entenguin que això no pot continuar així. O sigui, 3 milions de persones amb bici, amb gos, amb cavall o amb el que sigui, és impossible. Llavors, com ens posem d'acord perquè fer aquest impossible, diguéssim, probable, o fer-lo de manera que puguem dir, bueno, jo em retindré una mica perquè el meu company, el meu veí, també hi ha d'anar, però és que no pot ser, això ja no pot ser. I torno al començament. Això, aquestes normes pels que fem activitats, jo és que ni entro ni surto, perquè em sembla que és una mica el que ja fem.
Perquè deixa'm que li pregunti a la Isabel, amb aquests nous criteris, en quin percentatge es redueix l'impacte en el medi?
A veure, això d'un dia per l'altre, ara ho estàvem comentant amb el Silvano, en la natura, els impactes els pots mesurar, però potser doncs en períodes de temps, o sigui, una mica més. Però bueno, pensa que doncs aquest any celebrarem 30 anys de gestió de parc, per tant, els serveis tècnics tenim moltes dades, i clar, hem vist com han anat evolucionant, per exemple, els corriols, la quantitat de corriols que s'han obert pel seu compte, perquè la gent hi passa, perquè les bicicletes hi passen, i això va trinxant el parc, i per tant, és el que deia una mica el Rafa, de fet, no ve de 100 amunt, ni de 100 avall, però bueno, has de posar una xifra, però diguem-ne, el que és la realitat és que tant els que van pel seu compte com els que van de manera col·lectiva, la suma és que som molts i la gent no té prou de consciència de que es poden fer moltes activitats al medi natural, però depèn de per on es facin i de com es facin i de quants les persones la facin, té un impacte. I per tant, doncs, diguem-ne, ara ja estem en aquest punt de que el parc, diguem-ne, el seu estat ecològic no és el desitjable. I per tant, si no hi posem remei, d'aquí uns anys, doncs tot el que ens està portant Collserola, que són molts els beneficis ecosistèmics, que ara doncs se'n parla més sortosament, de tot allò que ens aporta el fet de viure a prop de la natura o de fer-hi activitats en aquesta natura, del seu bon estat de salut, nosaltres també en traurem una experiència molt més satisfactòria per a la nostra salut també personal. Per tant, és aquesta idea del Collserola et cuida, cuida Collserola, que fa que hi posem remei. I com jo estic d'acord amb moltes coses que ara deia el Rafa, evidentment això és una acció de microcirurgia, O sigui, allò, una microactuació d'un col·lectiu d'activitats, però que queda molt per fer, però que, bueno, havíem de començar per un lloc, però, clar, fer una acció molt més potent, molt més global, a veure, fa molts anys que estem fent campanyes de comunicació, que editem fulletons, que ara la pàgina web, tenim ara l'ajuda amb les xarxes socials, arribem a molta més gent, però hi ha molta gent que és una mica, diguem-ne, no para atenció en aquests missatges, perquè, bueno, hi ha un percentatge important d'usuaris que van a fer la seva experiència, la seva activitat al parc i no paren massa a pensar de què pot comportar doncs, la teva actitud o el teu comportament. Per tant, fer una acció molt més global, molt més potent, com podria passar per tenir doncs, punts d'informació a totes les entrades del parc, perquè tenim dos centres d'informació, però clar, estan al bell mig del parc i no tothom hi passa per allà. Doncs una acció seria doncs, que totes les entrades dels diferents municipis tinguéssim un punt d'informació que reforcés aquesta comunicació, no? Però també és molt important la vigilància. Ha de reforçar-se la vigilància amb un caire doncs, també pedagògic, preventiu, dissuasori, per tal d'evitar aquests certs comportaments en el parc, no? Perquè si t'hi passeges un cap de setmana veuràs que, bueno, doncs que hi ha gent que va...
Que hi ha de tot.
Hi ha de tot.
Rafa.
Bé, bueno, jo seguiré amb el meu discurs. El tema vigilància o el tema aplicar les normes des d'un punt de vista vertical, no? Ens hem reunit amb els ajuntaments i hem decidit això no funciona, en un espai obert com aquest, no funciona. Al contrari, crea diguem-ne, actituds negatives. Som com som. Jo ho dic així, no? Per tant, hem de ser realistes amb el que tenim als nostres voltants i del com som nosaltres, no? No podem posar segur que no podeu posar més vigilància, és que més no és operativa, no pots posar un responsable o
és que no n'hi ha,
és impossible. El que ha de fer és que hem de crear sistemes per poder ordenar-nos a nosaltres mateixos. Parlo de les sinergies, tu saps que jo he parlat molt d'això, de les sinergies i les complicitats, no? Després, No pot ser que fem una restricció en quant a número, ens centrem en el número, bueno, jo penso que no és del tot efectiu, i ve que el mapa d'usos i no, nosaltres som més, nosaltres que tenim interessos.
Clar, però després, Rafa, també trobem entitats com sí, ara la sí. Que representa el Silvano, que està dient que una activitat que té, que plega, sí. I que estan dient un topall de 2.000
nens... Jo t'ho dic, deixa'm acabar la meva exposició, sisplau. Mira, sóc més restrictiu. Nosaltres apostaríem per una especificitat en quant a l'ús de pistes de ciclistes. Fer unes pistes d'ús preferent no exclusiu, mai. Preferent aquí és el vianant, indiscutible, eh? El que té preferència absoluta per nosaltres és el vianant. I la resta, tindre un ús específic. És a dir, aquesta pista, avisar, no? Ara poso un exemple. Aquí és una pista que hi ha ús freqüent de ciclistes, que és la pista que podem passar als ciclistes. I no, jo crec que no és necessari que sigui tot el parc, perquè llavors ja comencem amb els mateixos errors que volem corregir. No, jo crec que hem de ser molt restrictius amb això. O sigui, tal número de pistes, zero número de corriols, perquè si deixes passar un corriol, ja passem per tots els corriols.
Però, Rafa, és que som així. Com ho controles, això?
Això, complicitats. Només hi ha complicitats.
Però estàs demanant un nivell de cinisme molt important.
És que és progressiu. No podem obviar que no som capaços de fer-ho, ni podem obviar que és impossible. El que hem de fer és intentar-ho. Jo saps que ho he proposat, no és cap secret.
Anem molt ràpidament a la intervenció del Silvano, perquè ja estem al final de l'espai, i sé que és un tema de debat que donaria per parlar per totes bandes, perquè això no deixa de ser diguem, una negociació entre totes les parts, no? Per arribar a un consens. Silvano.
Sí, amb Rafa també hem coincidit en reunions a l'Ajuntament, taula, etc. I el que diu ell és totalment correcte, no? Però el problema és que fins que no hi hagi aquesta consensació que poden tenir 20 anys, s'ha de dir, com diu Elisabetta, de tenir mitjans de vigilar, perquè nosaltres trobem a passejar de Porcerola portem 30 o més ja, i sempre trobem ja que venen 30 ciclistes darrere pista i tu has d'apartar en un corriol d'un metre ja.
Clar,
la marxa infantil mateix ja van entrar en control i més ja es barallen i tenen una prepotència. És a dir que a millor aquesta és només representa 1% de ciclistes, l'altre 90% són cívics, però si no hi ha vigilància, com diu Isabel, no, això no es pot fer perquè, clar, s'ha de regulamentar, però també que hi hagi mitjans per controlar-lo.
Però, escolta, en el vostre cas, en el cas de la marxa, que seria un cas excepcional, com abans comentàvem al principi, és a dir, hi ha una limitació, però és una limitació, un marge més ampli que en qualsevol altra caminada que es pugui contemplar.
Sí, però és molt
però
poc.
Però vosaltres us plantegeu reformular la marxa d'alguna altra manera per intentar, diguem, cedir una miqueta més en benefici de...
Hem reformulat ja, bueno, aquí no puc ensenyar un mapa, anem 70 o 80% per pista, la pista amples, que més són no són tan segures com el que són les senders, el corriol, perquè el control, tu pots controlar-ho millor, ja amb el personal de voluntaris a la pista, es pot trobar en cavalls, en bicicleta, i ja té un cert risc, un cert perill, ja. Però amb això hem reformulat l'efect matinal, hem reduït els quilòmetres, només ja entrem després de sortir de la Rambla de Celler, entrem a Collserola per pistes amples.
Però en qualsevol cas, tot i aquestes reduccions...
Sí, són 6 quilòmetres només que trepitgem de Collserola.
El tema de la participació, no esteu disposats a rebaixar... O a fer aquesta fórmula que abans comentàvem, no?
Necessitem una autorització.
De fer dues versions, una cada any.
No, necessitem una autorització. I aquesta ja, com deia el general Garibaldi, diu, obedisco, no? Obeixo ja. No, més una cosa... un segon, ja, i doncs pensem reduir-lo, ja hem fet ja avisat a l'escola que serà de 7 anys fins a 12, reduïm, però malgrat això seran bastant més de lo que és la demanda, per això demanem una mica de flexibilitat ja de forma de dir-lo gradualment al 2000, que també la piràmide de Sant Cugat no continuarà creixent cap a baix, ja. No penso que incrementarà contínuament i a fil petit, però ja, si vivim una mica, el 2000 serà acceptable, però no de cop, ja. Per això demanem a Collserola...
Intervencions molt curtes, sí, perquè no, estem fora de temps.
Jo vull intervindre a favor dels meus amics de muntanyancs. Fixeu-vos que estem tractant un tema en general amb aspectes concrets i particulars, no em sembla que això sigui massa il·lustratiu, però parlant del vostre tema, jo penso que, com deia abans, per mi els vianants tenen preferència, els vianants és, diguéssim, és l'activitat més natural que podem entendre d'interacció entre humans i natura, per tant, jo aquí no seria tan rigorós com amb la resta que fem servir altres mitjans, no tan naturals potser. Jo penso que el del muntanyenc amb aquesta activitat, jo, per mi, no és cap problema. El problema seria si fessin això i al mateix temps passessin ciclistes o gent amb cavall, per dir-ho d'alguna manera, no? Jo penso que és bo fer pedagogia de la natura a la natura i per tant em sembla que això està fora de discussió. Jo no li veig problema, jo sempre apoyaré això, vull dir, no, sempre estaré d'acord amb això, encara que no em calgui, no? Però no li veig problema. Jo crec que el problema s'ha d'enfocar d'una altra manera. Primer, més general, anar baixant a aspectes més concrets. I sempre buscant diguéssim, complicitat. Si no, no en sortirem. Ja vull dir, vosaltres
en parlem. Aquesta complicitat, Isabel, m'imagino que la continueu treballant i que la continueu treballant.
Per exemple, amb les entitats, per suposat, i amb el Club Muntanyenc, doncs estem a punt de signar un conveni de col·laboració perquè puguem fer algunes de les caminades guiades amb el seu coneixement.
Ens hem passat ja del nostre temps, ho sento i ho lamento molt perquè veig que el tema podria donar molt de sí, sobretot amb els convidats que avui hem
plegat. Podríem fer una tertúlia al triple de llarga i segurament ens sortiríem millor.
Però el que intentàvem era il·lustrar ni que fos mínimament aquesta situació, l'entrada en vigor d'aquesta nova reglamentació i perquè tothom li soni, no? Allò que s'està fent.
Sí, en tot cas que serveixi perquè tots prenguem consciència de que Collserola necessita que la cuidem entre tots.
Exacte. Doncs a la Isabel, al Silvano i al Rafa els agraïm moltíssim que ens hagin acompanyat avui. En el cas de la Isabel l'emplaçarem per d'aquí uns mesos per parlar d'aquest aniversari del Parc Natural de Collserola. Moltíssimes gràcies i molt bon dia als tres.
A vosaltres, bon dia. A vosaltres, Carme.